Vinga, som-hi, que en tenim ganes. Com sempre estem aquí frisant per escoltar-lo I bàsicament perquè ens porti la nostra dosi de tecnologia necessària, aquesta nova història que avui ens portarà, que a més, doncs és un titular bastant interessant, no, Xavi?
Home, sí, la veritat, psicohistòria, això de lligar la psicologia amb la història, jo no sé si ens portarà a parlar d'un senyor de bigotet que, bé, va posar el món cap per amunt.
Pot ser.
Però vaja, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Ara ens ho explicarà. Marc Alié, Ludo, bona tarda.
Bona tarda.
Psicohistòria.
Psicohistòria, doncs no estic pensant en un senyor amb bigotet.
No?
Estic pensant en un senyor que portava unes patilles d'estil Curro Jiménez.
Ai, Déu
meu. Un senyor que portava unes patilles Curro Jiménez que es deia Isaac Asimov.
Ah,
val.
Val.
L'Isaac Asimov, a part d'escriure coses sobre robots,
sí.
Que li deien el bon doctor, és un dels escriptors més prolífics que hi ha hagut en la història. Va escriure més de 500 llibres. M'explicava l'altre dia el meu amic Carles Caño que una vegada una amiga seva li va regalar un llibre de l'Isaac Asimov I que era una bíblia anotada.
Ostres!
Perquè l'Asimov va fer de tot. Va dir, escriure, a mi també el meu pare em va regalar un llibre de l'Asimov que es deia La Tierra de Canaan. O sigui, va escriure
sí.
Sobre història, sobre biologia, sobre matemàtiques, va escriure novel·la, ciència-ficció, va escriure de tot.
Un crac, sí, sí.
I llavors... Va inventar entre les moltes invencions, per exemple, té alguna novel·la sobre universos paral·lels, perquè clar, estava molt al dia sobre la ciència. De fet, si algú té ganes de ser... Jo tinc un llibre a casa, que és La nova guia de la ciència, segons Isaac Asimov, que bueno, està una mica antiquada, doncs, perquè la va acabar d'escriure l'any 85-86, però l'Asimov era capaç d'explicar la ciència perquè l'entengués tothom, perquè ell la veia molt clara i com que la veia molt clara la podia comunicar de forma molt clara.
Això és important.
I llavors va inventar dues coses sobre el futur que jo crec que cada vegada són més... estan a punt de passar. La primera, allò que us estava explicant la setmana passada o l'altra, quan parlàvem d'intel·ligència artificial
sí.
I que parlàvem de la sèrie Westworld on els científics que programen el robot semblen més psicòlegs que no pas programadors, perquè fan com... I que això té que veure això amb les xarxes neuronals que no es poden debugar i no saps ben bé què passa. I aquest era una de les coses que va inventar l'Isaac Asimov, la Susan Calvin, sense el Will Smith, les tres lleis de la robòtica, que un dia podem explicar amb més detall les tres lleis de la robòtica. Però una de les altres coses que va parlar l'Asimov era la psicohistòria. I això està en una saga de llibres que és la saga de la Fundació. Algú l'ha llegida?
No, la veritat.
Hem de ser sincers,
no. No us ho sona. La saga de la Fundació són les novel·les clàssiques d'Asimov, clàssics de la ciència-ficció. De fet, en els darrers 20 anys, escriptors doncs, de primera línia de ciència-ficció, guanyadors del Premi Nebula i del Premi Hugo, han escrit continuacions de la saga de la Fundació, doncs perquè, escolta, això és fantàstic. Per un moment que me'n vaig lluny, que tinc aquí... Algú que ha decidit destruir un edifici aquí al costat i estan fent molt de soroll.
Tranquil, aquí tenim un altre també en obres, eh?
També teniu un altre.
No pateixis, no pateixis.
Avui estem tots ubicats en nova construcció, sí.
Bueno, doncs el que passa és que doncs, amb la psicohistòria el protagonista d'aquestes novel·les és un senyor que es diu Harry Seldon, que només surt amb el que fa és que inventa una ciència... Què és la psicohistòria? I la psicohistòria el que fa és analitza totes les tendències estadístiques de tot el que passa pel món
sí.
I el que fa és que fa prediccions, crea models informàtics, matemàtics, com sigui, de com serà el futur. I llavors el que passa és doncs, això, doncs, que hi ha tota una societat que el que rep, doncs, que rep unes cartes tancades perquè s'han d'obrir unes dates determinades del Harry Seldon, que els hi explica el que els hi acaba de passar i els hi explica com de cara us passarà això i teniu que fer això. I, evidentment, això dona doncs, perquè passin moltes coses. Llavors, les novel·les... Llavors, què passa amb això de la psicohistòria? Fins ara s'havia dit doncs, que coses com la psicohistòria era impossible. Per què? Doncs, per exemple, ara imagina't, si algú pogués aplicar matemàtiques contra algun tipus d'institució humana per preveure com ens comportaríem, doncs no ho explicaria a ningú i el que faria seria muntar-ho a dintre del mercat bursàtil.
Sí.
Si tu tens una manera de predir com funciona el mercat bursàtil, doncs tu pots agafar i guanyar moltíssims diners.
Sí.
El problema és que això no va així.
Yeah.
El problema és que això no va així, perquè si jo sé que demà el mercat bursàtil estarà a 10.000, per exemple, o sigui, un carai està, però si jo sé que demà té que estar a 10.000, jo començaré a fer les operacions com si sabent que demà estarà a 10.000.
Yeah.
I si la gent comença a saber que jo sé què passarà demà, la gent em començarà a imitar, i si jo sé que demà el mercat està a 10.000, vol dir que d'aquí 5 minuts es fotrà a 10.000.
Sí.
Amb la qual cosa el comportament demà estarà en un altre valor.
Sí.
Perquè el mateix coneixement sobre el que passa haurà alterat el comportament.
Sí.
I dius, molt bé, doncs fins ara estem en això, perquè estem en uns sistemes molt complexos que costa modelitzar. Per què? Perquè no és possible modelitzar com actuaran les persones, com actuaran els éssers vius, els agents intel·ligents. Per exemple, un dels exemples seria doncs els semàfors. Hi ha països on quan es posa la llum carbassa o groga, que no sé mai ben bé si és carbassa o groga, o és àmbar, que tampoc és un entremig de tots dos, a segons on diu que has de frenar,
sí.
Em sembla que a Barcelona la llum àmbar vol dir accelera perquè s'hi piquen per darrere.
Correcte, correcte.
Sí,
hi ha llocs que no, hi ha llocs que vol dir para't.
Sí. Sí. Sí, sí,
per què?
Sí, sí.
Doncs perquè s'han desenvolupat certs tipus de costums i et comportes així. Molt bé. Què és el que està passant ara? Doncs que tenim gent com els senyors de Google, amb la seva eina DeepMind, que són els que ja han guanyat el Go, o sigui, els d'IBM havien guanyat els escacs, havien guanyat en el joc aquell, ara me'n recordo.
No, ara jo tampoc.
El Jeopardy. Havien guanyat en el Jeopardy i els de Google han guanyat en el Go. O sigui que ja dius, la intel·ligència artificial ja ens ha apallissat a tots els jocs de taula possibles, i ara ja no queda res més que fer. Però el que estan començant a fer aquests de DeepMind i la gent que està treballant amb agents de Deep Learning és agafar aquests agents que aprenen a fer coses i ara comencen a agafar i a proposar-los nous tipus de jocs per analitzar com es comporten, de manera que d'alguna manera estan fent com a psicòlegs d'intel·ligència artificial.
Ostres.
És a dir, de la mateixa manera que alguns investigadors agafarien i jugarien a veure què passen els monos si els hi dones més bananes o menys i els hi poses puzzles i coses d'aquest estil, doncs els senyors de... Doncs estan començant a fer això. Comencen a muntar-los videojocs en dues dimensions amb unes sèries de regles i han observat coses interessants. Una és una mica preocupant. Si ara ja us dic... potser avui no dormiu, eh?
Ai.
Ostres.
Sempre ens deixes amb el la por al cos. Vinga, va, digue'ns, dispara.
Han vist que les intel·ligències artificials són capaces d'aprendre a ser altament agressives.
Carai.
Agressivitat. Els hem posat un joc on bàsicament és d'aquests de recollir recursos, han de recollir bananes o el tipus de cosa que sigui, però també el joc té competeixes contra un altre individu que corre per allà, que pot ser una persona o també una altra intel·ligència artificial, i una de les coses que té és que pots xocar i fotre fora a l'altre. I treure el tablero, amb el qual l'altre queda com estabornit. I han vist com al cap de 40.000 partides, que això en termes d'intel·ligència artificial són unes quantes hores, les màquines comencen a agafar i desenvolupar estratègies altament agressives.
Carai.
Ostres, a mi això ja em recorda Terminator, que un dia hi haurà la revolució de les màquines.
Ja comencem amb Skynet, ja comencem amb Skynet.
Aquí ja ho estic veient, eh?
L'altra cosa és que han desenvolupat jocs, uns jocs on, per exemple, en aquest cas les intel·ligències artificials són com llops a dintre d'una banda de llops amb un entorn en 2D i tenen que cooperar. I el que han vist és que diferents agents, comunicant-se només a través de les mecanismes de comunicació que estan dins del joc, han après per separat a cooperar i a crear estratègies coordinades. És a dir, no només són agressius i malparits, si a sobre coordinen, ens tenen rodejats.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Vale, però allò...
Val.
abans de que agafem i destapem l'apocalipsis, sí, anem a buscar Isaac Asimov. Anem a buscar l'Isaac Asimov, és a dir, ep, nosaltres tenim intel·ligències artificials que els hi podem presentar escenaris en dues dimensions o en tres dimensions i fer-los aprendre les condicions i certes coses i veure com es comporten a partir dels incentius mateixos, doncs, que tindrien les màquines de veritat o les persones de veritat, podem veure com reaccionaran a diferents canvis en l'entorn. Vale? És a dir, per exemple, podríem fer que hi haguessin màquines que aprenguessin a conduir com la gent de Barcelona.
Sí.
Amb totes les varietats, entre els que sortim cada dia i fem la caravana cada matí, sí, els domingueros, les mames que van amb 4x4 enormes a portar els nens...
Sí, sí, hi ha una llarga llista de perfils.
Eh? A mi em fa molta gràcia aquests 4x4 immensos que no s'han embrutat mai de fang.
Sí,
sí.
Ah, es porta això,
Hi ha més 4x4 d'aquests per Barcelona que per Andorra.
Probablement, perquè aquí el que fa servir la gent per la neodoritat és un panda d'aquells de fa 20
anys. Els panda 4x4, els panda 4x4, escolta.
Són la realitat per sobre la neu, però en cap cas aquestes màquines enormes que a la neu no van bé, ja t'ho dic ara.
Amb aquests pneumàtics tan grossos, rellis, que no van bé.
Pesen massa, sí.
Exacte. Doncs clar, pots agafar i mudar. I llavors... pots començar a dir, doncs, bueno, pots deixar sueltos a totes aquestes màquines, aquestes intel·ligències artificials simulades sobre una Barcelona virtual i veure què passa si poses o treus un semàfor o si canvies o si poses, canvies el temps d'un semàfor o si afegeixes un carril o no. Pots, és a dir, podem, ja que podem simular els agents intel·ligents es poden començar a comportar com a persones, tenim instruments per començar a modelar els entorns en els que les persones i les màquines es mouran.
Déu-n'hi-do.
Un minut... Com més complex ho fem això, podem tenir una psicohistòria sobre la taula.
I tant. Un minutet, Marc.
Una de les coses interessants d'això és que dir aquestes tecnologies, a part de dir, no, és que tindrem unes màquines i passaran unes coses i crearan uns canvis en el nostre entorn terrible, el que tenim és amb aquestes eines d'utilitzar les màquines en entorns virtuals per simular-les, per simular les nostres polítiques. És possible d'aquí uns quants anys, quan un govern agafi i digui anem a introduir una nova norma, puguin dir, i hem simulat i sabem què passarà.
Clar.
Sabem com... Clar, què passa en la societat si puja un punt a l'IVA?
Sí.
Quins seran els canvis de consum? Quins seran la manera d'allò? Com incrementarà el frau?
Clar.
Podem fer ordinadors i veure com defraudaran.
Que fort.
Sí.
Que fort.
És a dir, que podem tenir però la psicohistòria com un element, diguéssim, per millorar les nostres eines de governança. Perquè el que tenim amb el canvi tecnològic en el que vivim, en aquesta muntanya russa, és que normalment les normes i els vivim no s'actualitzen al mateix ritme i, a més, s'actualitzen a cegues.
Clar.
I podem tenir instruments per crear millors normatives i millors entorns.
Ens quedem amb això, que sigui per millorar.
I millors semàfors.
Sí, millors semàfors, exacte.
Que segur que tots vosaltres sabeu un semàfor que dius, però aquest carai de semàfor que pinta aquí.
Sí.
D'uns quants en sabem, jo crec.
Déu-n'hi-do,
doncs mira, la psicohistòria avui relacionada amb el món de la tecnologia, francament fantàstic el tema.
I us recomano això, llegir llibres com El preludi a la Fundació o la mateixa Fundació.
Doncs mira,
molt interessant pel que us agradi la ciència-ficció.
Una lectura, evidentment, aquestes notes queden marcades. T'emplacem els dilluns un cop al mes que parlem amb el Ricard de la Casa, que és autor de ciència-ficció, que escoltis les seves seccions perquè són també bastant fascinants, amb coses que tenen molt a veure amb el que tu ens expliques. És a dir, que mira, ja tenim una secció de ciència-ficció i tecnologia linkada amb l'altra. Marc Alié Ludo, moltíssimes gràcies pel teu temps, com sempre.
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent. Adéu.